nova setmana que marxem cap a Girona, cap al carrer Emili Graït, 55 primera. En allà tenim el despatx de Nutriclínica amb la doctora Anna Costa. Molt bon dia, Anna.
Bon dia, Mercè.
I gràcies per acompanyar-nos una nova setmana a les Veus del Matí. Avui amb un altre dels temes interessants que plantegem cada vegada que parlem amb tu com a dietista i nutricionista.
Sí, que sembla que sigui un tema tabú, molt lligat amb la part de les dietes, i que m'agradaria tornar una mica a aixecar l'altaveu, doncs, que no s'ha de tenir tant de pànic el que parlaré ara, no?, a nivell dietètic.
Fantàstic. Avui parlem dels carbohidrats?
Sí, dels hidrats de carboni, o sigui, tots aquests aliments, no?, que en contenen amb una certa quantitat, una certa densitat, i que bàsicament moltes vegades moltes dietes ens els classifiquen en hidrats de carboni, no?, que seria l'arròs, el pa, la pasta, les llegums, els tubercles, i que sembla que siguin el dimoni, no?, sobretot si ens volem aprimar o mantenir el pes a ratlla i que els hem d'evitar al màxim, no? I això és el que passa habitualment i ens hem de preguntar qui hi ha al darrere. És cert que la majoria d'aquestes dietes que corren per allà intenten dir-nos, doncs, que els hem d'eliminar per baixar el pes bastant ràpid. Inclús també hi ha dietes, que no fem els dietistes nutricionistes en general, que són per suposats experts en nutrició, que també, doncs, els solen treure i que potencien més aquesta part de dietes tipus cetogèniques, no?, en què han arrasat amb tot aquest grup i, a més, amb unes quantes fruites i verdures per també ser dolçones, doncs, treure aquesta part d'aportació de sucres. I fiquen, doncs, bàsicament aquests aliments en el mateix sac tots, igual que també els ultraprocessats, com poden ser aquesta brioixeria, aquestes begudes ensucrades refrescants, sucs, etc., no? I que ens prometen amb això, doncs, que el pes ens baixarà molt ràpidament i que així tindrem més garanties d'assolir allò que volem a nivell de bàscula, no? Però en realitat, doncs, ens hem de pensar que no és així, al contrari, hi haurà uns efectes negatius que no ens agradaran gaire. A dia d'avui encara no s'ha establert tampoc una forma de fidedigna de dir quines són les quantitats mínimes d'ingestes d'hidrats de carboni, tot i que se sol fixar a nivell d'organitzacions internacionals a uns 100 grams per dia d'aportació. I clar, també hem de considerar que l'arròs no tot és hidrat de carboni, igual que la pasta, és a dir, també hi ha aquests gramatges en cru, que és els que s'han de considerar, i que també hi ha altres components, tot i que sembla que no hi hagin altres i se'ls classifiquen com a tals, no? I des de l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària, la EFSA, es recomana que aquest nutrient dels aliments caldria que s'aportés entre un 45 i un 60% d'aquestes quilocalories ingerides o aportades amb el que mengem al llarg del dia. És a dir, que pràcticament la meitat de les quilocalories que consumim fossin aportades per hidrats de carboni, tant sigui tots aquests aliments que d'abans he llistat, que són rics en midó, feculents, amilacis, com també, doncs, aquests sucres que estan presents de forma natural a fruites i verdures, no? Però també, doncs, s'ha vist amb aquests estudis de dietes totals, no?, a nivell de la població espanyola, que segons les estadístiques, doncs, no s'arriba ni tan sols a aquest nivell mínim, que estem més al voltant d'una ingesta màxima d'un 41% i no arribem a aquest 45 a 60% que es diu des d'aquesta autoritat europea que vella, doncs, per la part de salut alimentària i nutrició a nivell poblacional, no? I per una mica especular el perquè aquesta ingesta està per sota a nivell poblacional, es podria dir, doncs, que estem molt allunyats d'aquest patró, en general també dietètic mediterrani, perquè en el fons totes aquestes dietes que corren per allà ens estan allunyant d'aquest patró dietètic mediterrani ben entès, que seguien els nostres avis, besavis. Si fem una llista una miqueta de quins són els plats que ells solien menjar, doncs veiem moltes llegums per allà al mig, aquestes bullides de llegums amb la seva patata, i que llavors, doncs, ficaven l'amanida, unes verdures cuites. Estem també molt allunyats, doncs, d'aquestes patates que també se solien fer, doncs, moltes vegades al forn, amb aquests guisats, no?, amb aquests arròs a la cassola, i clar, veiem a tots aquests aliments que estan molt presents en el dia a dia a nivell gastronòmic d'aquesta tradició més mediterrània. I en el fons, doncs, és perquè ens corre molta informació que ens desinforma, no?, i que realment ens cal escollir unes fonts fidedignes, doncs, de què cal fer i no a nivell dietètic. dietètic, no? Per exemple, en el cas que es desitgés perdre aquest pes excedent que pot haver-hi a nivell de grassa, doncs es pot deixar confondre amb aquesta informació i anar a pecar amb aquestes dietes de moda que provoquen aquestes pèrdues ponderals ràpides o molt poc temps, no? I això és bàsicament a base d'excloure tots aquests grups complets d'aliments. I uns d'ells, entre altres, és aquests grups rics en hidrats de carboni complexes, no? Bàsicament, doncs, l'objectiu d'aquesta exclusió, doncs, és doncs, veure aquests hidrats de carboni com uns dolents, no? I que els fiquen al mateix pes que en els altres. Bàsicament, però, si aquestes dietes acaben funcionant és perquè se fa una ingesta calòrica que és baixa. Se crea un dèficit calòric i, bàsicament, aquestes dietes, doncs, a les seves calories són aportades doncs, per proteïnes i greixos perquè els hidrats de carboni baixen. I encara que hi hagi moltes verdures, tampoc aquests sucres presents de forma natural o aquestes fruites permeses, doncs, tampoc aportaran massa des del punt de vista calòric en forma d'hidrats de carboni, sinó que, bàsicament, la dieta serà una mica ingerida a través de la part de tall de carn, de peix, dels ous i d'aquests greixos doncs, que es poden anar ficant dintre aquests aliments més d'origen animal o aquest oli d'oliva doncs, que també serà més escuet i que també se n'anirà trevent, no? I el que es pot lograr amb això és, bàsicament, una reducció molt lleu d'aquesta part de massa grassa, que és realment com ens volem aprimar la que volem reduir, i una reducció molt notable d'aquesta massa muscular, massa magra, no? De fet, es pot perdre inclús un terç del pes excedent en forma de massa magra, cosa que no interessa, entenent doncs, que aquesta massa muscular, el teixit muscular, és un teixit metabòlicament que gasta, que és molt actiu, metabòlicament necessita molta aportació d'energia, entre elles també aquesta glucosa que ve d'aquests aliments que s'han intentat treure, i llavors, doncs, si baixem aquesta massa muscular, tampoc podrà aquesta massa muscular existent amb la reducció feta amb aquestes dietes utilitzar aquests àcids grassos dels greixos que tenim acumulats. I per tant, és com dir pan para hoy i hambre para mañana. Llavors, creem una resistència a la mobilització i a l'ús d'aquests greixos corporals excedents i ens costarà cada vegada més perdre aquesta grassa que realment és la que potser implement i, òbviament, molesta si hi ha un excedent d'aquesta grassa, no? Llavors, no interessa per tot això i també hem d'entendre que aquesta complexió muscular que tenim, aquest teixit muscular, no només està constituït de la part proteica, doncs també està constituït per unes reserves d'hidrats de carboni en forma de glucogen muscular i que cada dia, quan aportem aquesta part d'aliments rics en hidrats de carboni en forma de midó, amb aquests altres sucres presents de forma natural a fruites i verdures, una part d'aquesta glucosa que se digereix d'aquest midó i passa a la barrera intestinal és un ús directe doncs, per les hores posteriors a fer l'àpat en què s'ha inclòs aquests aliments i una altra part també se va acumulant en aquesta part d'estructures musculars i també en la part hepàtica doncs, perquè és en els dos llocs, a nivell muscular i a nivell del fetge, doncs, on s'acumula aquest glucogen muscular i hepàtic perquè quan estem en dejuni, per exemple, mentre dormim, doncs, aquestes glucoses es puguin anar utilitzant, trencant d'aquesta reserva pròpia que hi ha en la part de la reserva muscular. Doncs, per exemple, per fer exercicis doncs, o dintre l'activitat diària, moviments doncs, més intensos, més ràpids, més sobtats, en què el teixit muscular no té temps de captar aquesta glucosa circulant en sang del que hem menjat, llavors agafa aquesta reserva muscular de glucogen, la trenca, la fermenta i obté energia química per fer la contracció muscular. I això ens trobem des d'aquests exercicis de força d'alta intensitat a qualsevol moviment que podem fer el dia a dia, d'ajupir-nos, de fer un moviment brusc, etc. en què utilitzem aquesta reserva i després per la part hepàtica, aquesta reserva de glucogen hepàtic és també per aquests dejunis més prolongats a nivell nocturn en què hem de portar aquesta glucosa doncs, que totes les nostres cèl·lules són glucosa dependents, que no és el mateix que sucre dependents, sinó glucosa dependents perquè és el seu principal combustible amb el que obté més monedes energètiques, per dir-ho d'alguna manera, i llavors doncs, necessitem aquesta reserva hepàtica per la resta de cèl·lules del nostre cos, neurones, cèl·lules de la pell, de les mucoses, cèl·lules sanguíneas, línies i tota la resta que doncs, necessiten doncs, el seu ús com a combustible i llavors es trenca aquesta reserva de glucogen hepàtic per alliberar-ho a la sang en els moments de necessitat i que és més en dejunis, amb un glucagó que busca doncs, aquest aflorament ja que portem moltes hores sense menjar i potser tranquil·lament mentre dormim, no? Llavors, doncs, per tot això necessitem doncs, aportar-ho, no? I no hi ha altra, no? I a part que també doncs, cal considerar que no només tenim músculs a nivell, diguéssim, de la part esquelètica lligats als ossos, no? Sinó que també aquesta part de teixit muscular està lligat en els nostres òrgans. És a dir, necessitem doncs, que l'estómac funcioni barrejant les coses i aquest teixit muscular també ajuda que les parets de l'estómac doncs, facin la barreja del que mengem, igual que també les parets intestinals doncs, impulsin tot allò que anem digerint cap avall i per regularitzar el trànsit intestinal. El mateix amb els pulmons, amb la bufeta de l'orina, etc, etc. Llavors aquesta part muscular, no? Igual que el miocardi del cor per bombar tota la sang, la part d'artèries i venes també per reconduir, no? Tota aquesta part de sang que va circulant entre artèries i venes mil vegades al dia, milers, doncs necessitem aquesta envergadura muscular. I el cos, òbviament, aquesta part muscular no la pot perdre perquè és indispensable, no? Pel funcionament de tot. Llavors, doncs, clar, activa mecanismes doncs, per protegir aquesta part muscular. I si nosaltres disminuïm massa aquesta aportació d'hidrats de carboni, tenim riscos doncs, que això no es faci tan bé, no? No? I s'engegui tota aquesta part més cetogènica, no? Doncs que podria haver-hi doncs, al darrere d'aquestes alertes fisiològiques. No? Llavors, per altra banda, doncs, tenim fonts d'informació que també ens afiquen al crit al cel, tenim diverses coses de literatura, no científica, sinó més literatura doncs, que està a l'abast de tothom, la gent del carrer, en què ens diuen que aquests aliments rics en hidrats de carboni són l'origen de la nostra pandèmia d'actual obesitat. No? I llavors, doncs, totes, òbviament, les comorbiditats associades. És cert que no podem abusar, més quan tenim treballs sedentaris, d'estar moltes hores asseguts davant un ordinador, front d'una taula, o molt de peus, quiets, davant d'un taulell, no? De no podem abusar d'aquest arròs, pasta, llegums en quantitats, a menys que realitzem moltes hores d'activitat física i, per altra banda, també fer bones combinacions amb aliments rics en proteïnes i en greixos, perquè també aquests altres components ajudaran a ralentir el buidatge de l'estómac a l'intestí i a fer doncs, que també es dosifiquin aquesta baixada cap a l'intestí i fer la digestió i també que aquesta part d'hidrats de carboni es dosifiquin més fàcilment cap a la sang. Llavors, òbviament, no es pot ficar dintre el mateix pack la brioxeria, el que deia aquestes begudes ensucrades, tota aquesta part de postres làctics superensucrats, amb aquests altres aliments ben combinats i que poden formar part dels nostres menús i menús ben complets, no?, a nivell nutricional. I per tant, doncs una mica d'anar desbrigant això, perquè me trobo molt, no?, d'aquestes persones doncs, que volen mantenir el pes a ratll i no entenen com va creant panxeta, tot i trevent, i un d'aquests grups d'aliments doncs, són aquests, no?, els grans d'immunitzats.
Com sempre, moltíssimes gràcies, doctora Anna Costa, per tota aquesta informació. La gent que hi estigui interessada sempre també poden recuperar els nostres podcasts per estar al cas de tot plegat i seguir-la a través de les xarxes socials per tenir més informació. Moltíssimes gràcies i fins a la propera. Molt bon dia.
Igualment, Mercè.